No som d'etiquetes, però el Carles Gala és el nostre expert en streaming, en pantalles, en sèries. Carles, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Amb ell abordem cada dimarts, a vegades hi és i a vegades no, però darrere, cuidant els aspectes que toquem, que parlem, sempre hi és aquesta cita setmanal amb les pantalles. I avui ens vols explicar que tindrem un nou canal de TDT? No n'havia sentit res, encara.
No? Ah, doncs ja fa una mica de temps que se'n parla, perquè, de fet, el Ministeri d'Indústria està a punt d'obrir unes noves llicències de la TDT, perquè com que la tecnologia millora i on abans passava, diguem-ne, un canal de TDT, ara en poden passar més, doncs teníem l'opció de poder afegir més canals a la TDT, i això és el que farà ara mateix doncs, el govern espanyol, que serà obrir com un múltiplex nou en el qual doncs, podran obrir nous canals amb emissió a tot l'estat espanyol i estan en ple concurs de llicències per donar aquesta llicència d'emissió de la TDT. Què passa aquí? Doncs, en un primer moment es va parlar des de Moncloa doncs, volien, diríem que lògicament, que hi hagués una afinitat amb el nou canal a nivell editorial amb les idees de l'equip de govern que hi ha en aquests moments, que són els socialistes, i es va intentar fer un pacte amb Prisa per tal de que Prisa doncs, tornés a obrir un nou canal de la TDT, que en el seu dia, si recordeu, 4 ja era un canal de Prisa que depenia de la cadena SER, del País i companyia, i el que va passar en aquell moment doncs, va ser que finalment doncs, la Prisa va veure que el negoci de la televisió és caríssim i que si l'audiència no t'acompanya a gran escala, doncs costa moltíssim mantenir una televisió amb aquesta envergadura en el que val també hi ha equip d'informatius, fan entreteniment, era complicat. I finalment 4 va ser absorbit per Mediaset i forma part doncs, dels canals de Mediaset. Què passa ara? Doncs tornen a obrir una mica el fet de que volen tornar a tenir un canal amb aquest tipus d'editorial més, diguem-ne, cap a l'esquerra, i des del govern doncs, han obert concurs públic. Un dels que es presenta és Mediaset, que també curiós que Mediaset, tal com està ara mateix, doncs es presenti en un concurs, però bé, suposo que deu ser estratègic o pel que sigui, doncs es presenta en el concurs per tal de tenir aquesta llicència dels nous canals de TDT, però també s'han inventat un consorci de diferents empreses, entre les quals, de manera minoritària, crec que un 14%, també hi ha Prisa. Prisa, en el seu moment, quan li van tornar a tocar la porta i van tornar a dir «Ei, torna a fer un canal de TDT», va dir «Ni de conya», perquè això costa molts diners, són molta inversió. Nosaltres, com a molt, podem donar-vos el know-how del contingut, és a dir, podem cedir-vos presentadors, podem fer alguna cosa de continguts, però no agafarem, diguem-ne, les regnes del canal i el que signifiquen del risc, diguem-ne, d'inversió que s'ha de fer. Vale? Llavors, a partir d'aquí, doncs, es munta un consorci que es diu La Siete i a partir d'aquí dins hi ha diverses empreses i creen aquest consorci, que de moment no és un canal perquè no funciona, i doncs, el que fan és presentar-se també en aquest concurs de TDT. Què fan, a més? Doncs, per aliar-se amb alguna marca potent de televisió, de fet, en el seu temps, Prisa, si recordeu, també tenia la llicència d'emissió de CNN aquí a Espanya i van fer el CNN Plus, el canal TDT, doncs el que fan una mica ara és tornar a reprendre aquell contracte que tenien amb una empresa portuguesa que és qui té la llicència actualment d'emetre la CNN a Portugal i a Espanya i possiblement doncs, un dels canals 24 hores que podria afegir-se en aquesta oferta de TDT seria del de CNN en espanyol. I aquí està la cosa. Per tant, vol dir que d'aquí poquet doncs, veurem nous canals importants, nous canals estatals i veurem qui guanya, si és Mediaset o bé és aquest grup nou, diguem-ne, que és La Siete. No ho sabem. Ara mateix suposo que hi ha criteris objectius en el qual doncs, haurem de triar finalment qui es posa al capdavant. Per cert, a nivell de Mediaset i a nivell de notícia, també dir-vos que Cristina Garmendia, que fins ara era la presidenta de Mediaset, doncs aquesta setmana també ha dimitit com a presidenta, no sé si pels resultats que està tenint la cadena o bé pels problemes que estan veient per remuntar el que és el grup de Mediaset. I, per tant, també hi ha moviments a nivell televisiu i allò que dèiem de Mediaset, que està passant per un moment complicat, doncs també està passant en aquest cas doncs, per la dimissió de la seva presidenta, justament.
Sí, aquest consorci que ens has explicat Diuen que volen fer una cadena dedicada íntegrament a l'actualitat, com un 324, que aquí nosaltres hi estem molt avesats, però en el panorama espanyol no tant, i no sé si dona això.
Clar, ells volen fer això, el CNN Plus de l'època, que vam tenir, estic parlant de fa 20 anys, poder, no, o 15,
sí,
no sé quan
sí,
fa,
sí.
Doncs el CNN Plus d'aquella època, traslladar-lo a l'actualitat, suposo que amb tots els seus canals, de la TDT, però també tota la part de web i xarxes, entenc. Veurem. Aquí, de fet, això s'ha d'aprovar abans de que arribi l'estiu, per tant, d'aquí poquet tindrem notícies de tot plegat.
I aviam per qui s'acaba decantant el govern o el comitè d'experts que prengui la decisió, no? Si Mediaset o aquest consorci 7.
Jo si apostés, si hagués d'apostar, apostaria per aquest consorci, però veurem.
Estic amb tu. I a més, prou feina té Mediaset, no?
Sí.
Veurem què acaba passant amb aquest nou canal de TDT, que diuen que es podria dir la sèptima, perquè és el canal 7. Tampoc hi han rumiat molt, la sèptima.
Sí. Per cert, Sílvia, abans de repassar sèries,
sí.
He estat veient la sèrie del joven Sherlock.
Ai, jo en tinc moltes ganes.
La setmana passada crec que la posàvem com a
sí,
una de les estrenes.
Destacada, sí.
L'he vist sencera ja, he vist tota la temporada. I interessant, eh? Està bé. No és la sèrie, no té res a veure amb la Sherlock, aquella original que van fer de la BBC.
Però hi ha Guy Ritchie darrere, igualment, no?
Sí. No, ja està molt bé. Ja està molt bé, hi ha girs de guions molt interessants. En algun moment es fa una mica lenta, però per passar l'estona, recomanable. És a dir, que si d'allò que de vegades recomanem alguna cosa perquè ja hem vist, doncs en aquest cas aquesta sèrie d'Amazon Prime, doncs us la recomanem.
Doncs mira, la tinc ja a la meva llista, perquè al veure que darrere hi havia Guy Ritchie,
sí.
Vaig pensar, donem-li una oportunitat, sí.
Doncs està bé.
Vull dir que
des d'aquí... I a més, crec que són 7 o 8 capítols que se'n passen ràpid.
Fa de bon pair. N'hi ha a Netflix també una per l'estil que també vam recomanar en el seu dia, perquè és una mica més vella, no gaire, perquè surten tantes sèries cada setmana, que és Les Siete Esferes, basada en una novel·la d'Agatha Christie, i en aquest cas només són 3 capítols. I just ahir vaig començar a mirar, no tinc ni mig capítol, per tant encara no puc posicionar-me.
No. Bueno, doncs estarem atents també en aquesta.
Ara sí, comentem estrenes seriòfiles d'aquesta setmana. T'haig de dir que aquesta primera, just acabo d'acabar un llibre d'aquesta saga.
Ah, sí?
I m'agrada molt aquest personatge, perquè n'he llegit 3 o 4. Acabo de llegir l'últim, que va sortir l'any passat. I
doncs...
mira, també tinc moltes ganes. Explica què tenim.
Doncs veurem, aviam si realment agafa, diguem-ne, també aquesta embranzida com els llibres. Es diu Escarpeta, és una sèrie americana que com s'estrena demà dimecres i és la primera temporada, Amazon Prime Video, i aquesta sèrie la dirigeix en David Gordon Green i adapta el personatge literari que comentaves ara, de Patricia Cornwell, amb la cara de Nicole Kidman, i la doctora Kay Escarpeta és una metgessa forense amb mans expertes i una mirada inquietant, decidida de ser la veu, diguem-ne, de les víctimes de desenmascarar també un assassí en sèrie i demostrar que el cas que la va impulsar a la seva carrera fa 28 anys no va ser la seva perdició. I amb el rerefons de la investigació forense moderna, la sèrie explora més enllà de l'escena del crim les complexitats psicològiques tant dels perpetradors com també dels investigadors, creant un thriller multidimensional que examina el cost de buscar justícia tant sí com no, i el seu repartiment, com dèiem, doncs hi ha Jamie Lee Curtis, Simon Baker, Bobby Cannavale i també Ariana DeBose. Per tant, noms importants en aquesta sèrie.
Jo, la doctora Kay Escarpeta, juro solemnemente que, con lealtad e imparcialidad, desempeñaré todas las tareas que me encomienden como jefe médico forense, hasta donde sea capaz. A la segunda va la vencida.
Suerte, doctora Escarpeta.
Si he vuelto a este trabajo, es porque no me gustó cómo dejé las cosas la última vez.
Doctora Escarpeta.
Es la quinta víctima en 2 meses y medio.
Haig de dir que els llibres, la doctora Escarpeta és una metge forense, però fa molt d'investigadora. Té aquest punt de suspens, d'enganxar, d'atrapar l'assassí. O sigui que si us agraden els thrillers, la novel·la negra, si respecten la saga literària, va per aquí.
doncs estarem atents. No sé si serà, això potser ho tens més informació tu, si serà capítol per cas o serà un cas que suposo que durarà tota la temporada.
No ho he trobat. Sí que he vist que la presenten com el Mare of Easttown, que és una sèrie que m'agrada molt, de Nicole Kidman i Jamie Lee Curtis. Fan aquesta similitud.
Doncs estarem atents, perquè jo crec que és una de les estrenes importants aquesta setmana.
Aquest dimecres, a Prime Video, Scarpetta. Dimecres també hi ha altres propostes interessants.
Sí, una sèrie canadenca que s'estrena a Movistar Plus, que s'anomena Empatia. De fet, aquesta sèrie va ser guanyadora del Premi del Públic a l'edició 2025 de Sèries Mania. Aquesta comèdia dramàtica canadenca de 10 episodis està protagonitzada per Florence Longpré i també per Thomas Gingell. I després de 2 anys allunyada de la seva professió per una tragèdia personal, la Susan Bien-Aimé, antiga criminòloga reconvertida en psiquiatra, torna a la feina de l'Hospital Psiquiàtric Mont-Royal i allà s'enfronta a pacients de llarga durada amb les històries dels quals doncs, ressonen perillosament amb el seu propi duel. I mentre intenta recompondre la seva vida i la seva identitat professional, Susan descobrirà que escoltar, comprendre i acompanyar pot ser guaridor, com també devastador, i en aquest territori ambigu l'empatia es converteix en una arma de doble tall. Sona així.
Ça va faire du bien, nouvelle psychiatre.
Ah ouais, pourquoi?
Parce que l'LD, c'est un peu l'unité fourre-tout.
Ah bah, un endroit comme ça, c'est un peu la poubelle de la société, non?
C'est des cas psychiatriques souvent désespérés.
Ça me ressemble, moi aussi je suis un cas désespéré.
C'est moi qui vais vous accompagner dans vos déplacements.
Mais je peux très bien me déplacer toute seule. Non.
Una sèrie que se situa entre la frontera entre el drama psicològic i la comèdia dramàtica.
Sí, jo quan li diuen comèdia aquestes coses, em costa una mica. Jo,
posar
la comèdia,
dramàtica
per mi,
darrere de comèdia,
sí,
oi?
Sí, sí, jo, per mi comèdia és Modern Family, Big Bang Theory, és comèdia pura i dura, saps? Però bé, la comèdia ja sabem que sempre és aquell gènere complicat, a nivell, fins i tot a l'hora dels premis, no? Que dius, hosti, hem donat aquest premi com a comèdia i realment comèdia per mi no m'encaixa, no? Per mi serien les sitcoms habituals de tota la vida, però bé, suposo que han de col·locar-la en algun lloc.
Són 10 episodis i, com dèiem, ha passat per festivals i ha recollit més d'un premi. També tenim estrenes dijous.
Sí, en aquest cas, en el canal Sci-Fi, aquest canal que podeu trobar a diverses plataformes, com Movistar Plus, per exemple, una sèrie francesa que s'anomena Prometé. Estem parlant d'una noia de 17 anys que té un accident i que perd la memòria i només se'n recorda del seu nom, que és Prometea, i a partir d'aquí doncs, el que fan és veure una mica com retornen en aquell moment i veure si, saber qui és, no? Qui va ser, i busquen pistes, no? De qui va poder veure l'accident, de qui va ser testimoni, de qui va estar implicat en l'assassinat, i a partir d'aquí doncs, tot plegat en aquesta sèrie francesa, que com dèiem s'estrena també dimecres, a Movistar, a Sci-Fi.
Sci-Fi està a Movistar, no?
Sí.
D'acord. Anem per les estrenes de divendres.
Això, que no hi ha tall de veu, aquí tens raó.
No, divendres. No tenim tràiler.
Sí. Divendres arriba també una sèrie, en aquest cas sí que és una sèrie espanyola. Estem parlant de Esa Noche, una sèrie que en aquí doncs, Clara Galle, Clàudia Sales i Paula Ocero protagonitzen aquesta sèrie basada en la novel·la de Gillian McAllister i creada i produïda també per Jason George. I és una, són unes vacances familiars a la República Dominicana on Elena, que atropella un home amb el seu cotxe i, desesperada i també espantada, doncs, truca a les seves germanes, a la Paula i a la Cris, demanant ajuda. I a l'arribar doncs, han de veure com afronten aquest accident i què és el que, com ho han de gestionar, no? Perquè no vagin a la presó, per deixar, diguem-ne, a la seva neboda sense la mare. Tot plegat, una història rocambolesca a la República Dominicana i que sona així.
El orgullo. Ese fue mi único pecado.
Pero no el asesinato.
Bienvenida a la República Dominicana.
¿Estáis preparadas para hacer cosas de locales?
¿Cómo iba a saber yo que todo estaba a punto de irse a la mierda?
Respira, respira, tranquila.
Chicas, ¿qué ha pasado aquí?
L'estructura és original perquè a cada episodi ens presenten la mateixa història que tu explicaves, però des del punt de vista d'una protagonista diferent. I així, d'aquesta manera, episodi a episodi, anem descobrint més detalls o contradiccions que ens porten fins al final de la història.
Doncs veurem aquesta sèrie interessant, Esa Noche, com dèiem, a partir de divendres a Netflix.
I tenim The Office en llatí.
Sí, això són aquestes històries que a vegades s'inventen també, que és la versió mexicana de The Office. En aquest cas estem parlant d'una oficina regional de sabons Olimpo, ubicada a Aguascalientes, on un grup de col·laboradors enfronten els reptes quotidians de treballar en una empresa familiar. I és això, The Office, però a la mexicana, i sona així.
Atención, familia.
Tarde o temprano me convertiré en el presidente de Olimpo como siempre quiso mi abuelo.
¿Cuáles son los tres ingredientes principales en la elaboración del jabón?
Esencia, presencia y ciencia.
Jero tuvo un ascenso meteórico en esta compañía. Es un fenómeno.
Si usted busca The Office a la mexicana, a Prime Video. ¿Qué más estrenan, Carles?
Doncs mira, també divendres s'estrena a Prime Video, a Amazon, Day One, és una sèrie també espanyola, i en aquest cas parlen de que segueix la història d'Ulises Albet, que interpreta Àlex González, un prodigi de la informàtica que va abandonar Barcelona i el món tecnològic després de la mort de la seva germana petita. I 10 anys després, una misteriosa trucada del seu antic soci i millor amic, en Samuel Barrera, que interpreta Asier Echendia, l'obliga a tornar durant la celebració del Mobile World Congress, i Samuel li adverteix que el món està en perill, cosa que porta Ulises a enfrontar-se al seu passat, els avenços tecnològics, la pregunta fonamental, fins on podem arribar sense perdre allò que es fa humans. Aquesta és una sèrie que s'ha fet justament també amb finançament del Mobile World Congress, que s'ha anat presentant, que també 3CAT forma part d'aquest projecte i que també s'emetrà segurament per la plataforma de 3CAT, tot i que primer s'ha d'emetre per aquesta plataforma d'Amazon Prime. I, per tant, és una coproducció entre tots tres, justament per celebrar, com diguem-ne, el 20è aniversari del Mobile World Congress a Barcelona i, per tant, sempre de fons hi ha aquest context del Mobile Day One, i sona així.
Con todos ustedes, Damián Miskin.
Os presento a día uno. Nunca hasta ahora la tecnología ha conseguido cambiar la vida de toda la humanidad.
Queréis saber lo que hay dentro, ¿verdad?
Són 6 episodis de 45 minuts, una molt bona durada. I tens una última recomanació.
Sí, estem parlant també per divendres una sèrie que s'anomena Mira, Life After Divorce, és HBO Max, una sèrie turca que és una història, expliquen ells, reconfortant a través del viatge de reivindicació personal de Mira, que reflecteix la realitat actual de moltes dones, la dependència econòmica, les pressions socials i també la necessitat de recolzar-se en una segona oportunitat a la vida després d'un divorci o una ruptura sentimental important.
Curiós que HBO Max també s'apunti a les sèries turques.
Sí, sembla que al final els hi dona prou de rendiment i números, i suposo que això al final també hi entren.
És un filó que ningú es deixa escapar al final, eh?
Sí, sí, de fet és això, entre sèries turques i coreanes, telenovel·les turques i coreanes, ara mateix estan omplint, déu-n'hi-do, els minuts de les graelles de les plataformes. Abans teníem les sèries com eren veneçolanes, no? Jo crec que teníem moltes veneçolanes,
sí.
I ara doncs, estem més amb aquestes turques i coreanes.
I els cadrames, sí, sí. Carles, sí, sí. Moltes gràcies. Contenta de retrobar-nos. Fins dimarts que ve.
Adéu-siau, que vagi molt bé.